Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit el sol avui?
Doncs quan passaven 5 minuts de 7:15.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com ho portes?
Mira, anar fent, anar aprofitant les oportunitats de sortir a passejar i d'anar veient com es va apropant totes les fases de desconfinament.
Això és la Terra és plana, aquest espai d'astronomia, de física, de quàntica, fins i tot, que fem els diumenges a l'hora que surt el sol. Avui el Joan Anton ens porta un repte important, un repte de molt nivell, molta atenció avui perquè necessitem oients pràcticament experts. Perquè avui ens explicaràs què són les forces de la natura, però d'una manera peculiar.
Sí, mira, avui parlarem de les forces de la natura, com deies, que en coneixem 4. N'hi ha 2 que són molt quotidianes, que quan en parlem les reconeixerem quasi de seguida, i n'hi ha 2 que són molt més misterioses, molt més amagades. A més d'aquestes 4, n'hi ha 3, curiosament, que generen atracció entre les coses, que fan que les coses s'agrupin, i n'hi ha una altra, que és com màgica, que també la veurem, que el que fa és transmutar, convertir coses en unes altres. Com deies, és un tema molt complex i per poder-lo explicar d'una forma que tothom hi puguem accedir, no només la gent més experta, si vols, ho farem jugant a com si tu i jo anéssim a crear un cosmos, un univers. Anem a crear l'univers de zero i mirem a veure quines forces necessitaríem per crear això que volem construir, que és un univers amb vida, amb galàxies, amb estrelles, etc.
Em sembla una idea fantàstica i interessantíssima. Per tant, avui a la Terra es plana amb el Joan Anton Català juguem a crear un univers i descobrim les forces de la natura. Per tant, el primer que ens ve al cap quan pensem de construir un univers, fem la comparativa amb construir una casa, crear i agrupar objectes, no?, i materials. Per tant, necessitem una força per fer-ho, una grua, eh?
Molt bé, aquesta seria la primera força. Com deies, una força capaç de construir, d'agrupar coses, maons, per construir. Per tant, estem parlant d'una força que ha de ser atractiva, que ha de poder mantenir els objectes units entre ells. I, a més, com que no ens n'estem de res i el que volem és construir un superunivers amb coses tan grans com galàxies, com estrelles, com planetes, també necessitem que aquesta força tingui un radi d'acció molt llarg. És a dir, que sigui una força que actuï a enormes distàncies, a distàncies còsmiques.
Com de potent hauria de ser?
Clar, a veure, si decidim de crear-la amb aquest rang d'acció tan llarg, ja això ja ens serà suficient. Per tant, tampoc volem una força massa intensa, perquè com que voldrem crear altres coses, si la fem massa intensa no podrem separar les coses. Serà tan potent que els objectes que després crearem quedaran tan agrupats que no els podem separar ni podrem fer res amb ells. Per tant, ens conformarem en una força tipus formigueta, que actuï a molt llarg distància, però que actuï molt poquet a poquet. No convé fer-la gaire intensa.
Què necessitem perquè aquesta força funcioni?
Clar, necessitem alguna propietat que faci que aquesta força faci que dos objectes s'agrupin entre ells, i aquesta propietat l'anomenarem massa. Per tant, als objectes que crearem els donarem una propietat, una etiqueta, i els donarem un valor que serà massa. I en funció d'aquesta massa, aquesta força actuarà més intensa o menys intensa. Val? I a més, no tan sols necessitem aquesta etiqueta, aquesta propietat, sinó que a més necessitem alguna forma de dir-li en aquesta força quina és l'etiqueta de l'altra partícula, és a dir, quines són les masses de les partícules, perquè la força ha de saber com d'intensa ha d'actuar.
I aquesta partícula transmissora quina serà?
Doncs li posarem el nom de gravitó, que ara ja, entre cometa o entre parèntesis, et diré que és, per cert, una partícula que no hem estat capaços, l'hem descrita, però encara no hem estat capaços de descobrir-la teòricament. Però com que tu i jo ara estem creant l'univers, ens imaginem que sí, i creem aquesta partícula que anomenarem gravitó.
Que coneixem com a gravetat, entenc, no?
Sí, aquesta força, que és la primera que acabem de descriure, és la força de la gravetat, una força molt quotidiana. Tots la tenim aquí al dia a dia, però bastant enigmàtica, eh? I com acabem de veure en algunes propietats que, si mai no hi has pensat, són força interessants. Mm-hmm.
Acabem de veure la primera força de la natura, la gravetat. Ara anem a la segona. Per tant, la gravetat ens permet agrupar coses, però primer hem de crear aquestes coses, aquests objectes, amb alguna mena de material.
Exacte, hem de crear els famosos àtoms, que també vam parlar. Doncs els àtoms seran els maons que nosaltres utilitzarem per crear coses.
Mm-hmm. Molt bé, per tant, tenim els maons amb els àtoms. Com hauria de ser aquest primer àtom?
El faríem de la forma més simple possible. Després que tu i jo ho haguéssim discutit i ho haguéssim analitzat i tal, pensaríem que això dels àtoms, almenys el més senzill d'ells, ho podríem resoldre només amb dues partícules, una que posaríem al centre, com immòbil, per entendre'ns, i una altra circulant en òrbita al voltant d'aquesta, i acabaríem d'inventar el primer àtom de la natura, eh? Una partícula al mig i una altra que gira al voltant. I en funció d'aquest maó, nosaltres després podríem construir-ne d'altres. I a més, la partícula aquesta que gira, que volem que giri, hem pensat i hem dit, molt bé, el que permetrem és que aquesta partícula en moments determinats pugui alliberar-se i pugui circular cap a altres àtoms, i així és com inventarem la química, com farem que els humans, que vindran molts milers de milions d'anys després, podran fer la química, eh?, jugant en aquestes partícules.
I com uniríem la partícula interior i la que orbita? Podem fer servir la gravetat en aquest cas?
No, em temo que no, perquè, fixa't, abans hem definit la gravetat com que uneix objectes, però l'hem creat molt feble, perquè el que tampoc volíem era col·lapsar tota la matèria. I l'hem creat tan feble que no ens serveix per mantenir aquestes dues partícules girant unides, girant una al voltant de l'altra sense que una d'elles se'n vagi cap a fora. Per tant, necessitarem crear la segona força, una força que també sigui atractiva en aquest cas, que pugui atraure, que pugui mantenir aquestes dues partícules unides, que sigui molt més intensa que la gravetat, perquè aquí estem parlant de partícules molt petitetes, per tant, necessitem que sigui una força molt intensa que actuï a pesar de que són molt petites aquestes partícules. Però tampoc no ens podem passar amb la intensitat d'aquesta força, tampoc la podem fer enorme, 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 perquè si la fem enorme ens carreguem aquella idea que havíem dit quan havíem dissenyat el cocotarro, de que la partícula que gira, els humans després la poguessin utilitzar per moure-la i poder fer la química. Per tant, ha de ser una força més intensa que la gravetat, però tampoc no ens podem passar gaire.
Mm-hmm. Quina propietat farà que la matèria quedi sotmesa a aquesta nova força, Joan Anton?
Clar, igual com amb la gravetat, creàvem una propietat que en dèiem massa, però ara la massa ja la tenim ocupada, ja no pot ser aquesta. Aquesta nova força necessita una altra propietat, i aquesta propietat és la càrrega elèctrica. Així que ens inventem la càrrega elèctrica que assignem a les diferents partícules de l'univers, i en funció de la càrrega elèctrica, aquesta segona força actuarà més potent o menys, i a més, farem que no sempre sigui atractiva, sinó que en funció de la càrrega elèctrica, si per exemple la càrrega elèctrica és positiva en un lloc i també positiva a l'altre, aquesta força també pugui actuar com a repulsió, no només cohesionant, sinó també separant. I això ho fem perquè si totes les càrregues elèctriques al final s'acabessin col·lapsant, no hi hagués aquesta força de repulsió, tampoc podríem construir res, perquè la partícula aquesta que gira al voltant d'aquesta altra, que està immòbil, acabaria també caient. Per tant, necessitem que sigui una força atractiva, però que en determinats casos també pugui ser repulsiva.
Abans parlàvem de la gravetat, parlàvem del gravitó, que és la partícula transmissora. Aquí també tenim una partícula transmissora. Quina és?
I tant, necessitem una partícula que transporti la informació de la càrrega elèctrica d'un lloc a l'altre, i aquesta és el fotó, que els humans després li anomenaran llum. Doncs el fotó és la partícula que transportarà la informació sobre la càrrega elèctrica.
Carai. Per tant, les partícules que utilitzaves en l'exemple anterior en sonen molt, eh, tot això?
Sí, n'havíem parlat, aquella partícula del mig que dèiem que està immòbil, simplificacions enormes, com en pot suposar, que és el famós protó, i la que girava és el famós electró, eh? Dos partícules que ja n'havíem parlat anteriorment en programa de la física de partícules i que estan carregades elèctricament. Però sabem que de partícules n'hi ha moltíssimes més. La qüestió és que la força que acabem de crear, aquesta segona força, actua sobre qualsevol partícula carregada elèctricament.
Per tant, aquesta segona força, Joan Anton, és la força electromagnètica, eh?
Correcte, li anomenem força electromagnètica.
Tenim la gravetat, tenim la força electromagnètica. Ara passem a descobrir la tercera força. Capítol número 3 d'aquesta casa que estem construint en forma d'univers, Joan Anton. Hem fet protons i electrons i amb ells hem creat l'hidrogen, però ara necessitem més elements. Com ho fem?
Sí, perquè clar, amb hidrogen, en aquest protó i aquest electró, poca cosa podem fer. Necessitem molts més elements, no? Necessitem el ferro i el carboni i el sodi i el potassi i el silici i moltíssims altres. Així que decidim que la forma de crear més elements químics a partir d'aquest hidrogen que hem de crear és posar-hi més protons en el nucli dels àtoms. Havíem creat un àtom molt simple, que era en un protó i un electró, i decidim que si posem més protons dins el nucli, podrem crear molts més altres elements químics. Mm-hmm.
Per tant, això és el que passa en aquest cas. Aquí hi ha un problema, no, per això?
Molt bé, sí, hi ha un problema evidentíssim, perquè havíem dit abans que els protons estan carregats positivament, elèctricament positivament, i havíem definit que la força electromagnètica, la segona que havíem creat, era repulsiva si dos partícules de la mateixa carga s'apropaven. I aquí tenim un problema. Hem dit que volem posar més protons en el nucli, però resulta que els protons no els podem ajuntar perquè a la que intentem ajuntar-los, entre ells, es repeleixen degut a aquesta força electromagnètica. Així que ens hem d'inventar una altra força que superi en aquesta repulsió que ens faria l'electromagnètica i que permeti que aquestes partícules que posarem en el nucli, a pesar de tot, quedin superunides.
Mm-hmm. Com ens ho fem per superar-lo?
Doncs aquí ens inventem, que tu i jo, que els protons que hem creat abans en veritat no són partícules fonamentals, sinó que estan composades d'altres partícules més petites, que són els nostres famosos quarks. I aquesta tercera força que crearem és una força que permetrà que els quarks quedin units. Serà com el ciment que farà que aquestes partícules tan petites com es diuen quarks quedin totes elles unides.
Déu-n'hi-do lo difícil que m'ho estàs posant avui, Joan Anton, eh?
Bueno, és que estem construint un univers.
De moment, per cada força que hem creat, també hem creat aquesta una propietat de la natura. En aquest cas, quina necessitem?
Clar, a veure, abans d'això, deixa'm dir-te que aquesta tercera força que hem de crear ha de ser potentíssima, ha de ser super, super intensa, perquè volem unir els mateixos maons de l'univers, que són els quarks. I com que no ens en refiem dels humans, del que podrem fer en el futur, és una força que ha de ser inviolable, pràcticament, que no es pugui jugar amb els quarks i que quedin confinats dins del nucli. I aquesta força que hem creat, la tercera força, és tan forta, és tan intensa, que l'anomenarem força nuclear forta, directament. Li direm força nuclear forta perquè l'hem creat amb una potència increïble. La propietat, com que necessitem una propietat, havíem utilitzat la matèria, la massa, ja la tenim utilitzada, la càrrega elèctrica també la tenim ocupada per l'electromagnètica, necessitem una altra propietat sobre la qual funcioni aquesta força nuclear forta i ens inventem una propietat que, com que no se'ns acudeix cap nom per ella, li acabem dir color, que no té res a veure amb el que els humans pensem que és el color, el groc, el vermell, res a veure. És una propietat de la natura que ens hem inventat i que l'anomenarem color. En funció del color que tinguin les partícules, aquesta força nuclear forta actuarà més intensa o menys intensa.
I aquí també necessitarem segurament una partícula transmissora, no?
Molt bé, ja et saps la lliçó perquè ens està passant a cada una de les forces i aquesta partícula transmissora li anomenarem gluó. I aquesta serà la transmissora de la força nuclear forta.
Hem creat ja 3 de les 4 forces de la natura. Ens queda l'última. Hem creat àtoms i podem combinar protons per fer-ne de nous, però per fer-ho de manera estable necessitem els neutrons. Com els creem, Joan Anton?
Sí, perquè això ha estat com un nyap, perquè hem començat a fabricar i de sobte ens hem donat compte de que quan posàvem molts protons dins del nucli per crear nous elements químics, era com una cosa bastant inestable, no ens duraven gaire aquests nuclis. En canvi, si posem neutrons, que és una tercera partícula que hem creat, aquests nuclis són molt estables. Per tant, era com un nyam, no hem previst que necessitem una quarta força que permeti crear neutrons, perquè ens havíem oblidat de crear-los, i ha de ser una força, això, que permeti unir les coses, però a més que permeti transmutar-les, que permeti convertir protons en neutrons.
I on actuarà aquesta força?
Actuarà dins dels nuclis atòmics, per tant també serà una força de molt petit rang d'acció, igual com era la força nuclear forta, que actuava només dins dels nuclis atòmics, que aquesta també, i farà això, serà com una vareta màgica que convertirà protons en neutrons o neutrons en protons segons ens convingui. Per exemple, les estrelles, que hem parlat moltes vegades de la fusió nuclear que fan dins del seu cor, el que fan és agafen 4 àtoms d'hidrogen, que al final són 4 protons, i els transformen en heli. Doncs, en fer això, dels 4 protons, n'agafen 2 d'ells i els transmuten en neutrons. I ho fan amb la vareta màgica aquesta de la quarta força de la natura que acabem de construir. Mm-hmm.
Com anomenem aquesta força, Joan Anton?
Doncs, en un gran exercici d'imaginació, aquesta li anomenem força nuclear feble. A l'anterior li havíem dit força nuclear forta, perquè actua dins dels nuclis atòmics, aquesta també, dins dels nuclis atòmics, però és molt més feble que l'anterior i aquesta no se'ns acord res més que dir-li força nuclear feble. Uh-huh.
I en aquest cas també necessitem una propietat de la natura nova per crear aquesta força, no?
Doncs no, mira, afortunadament no, perquè com que tot això venia d'un nyap, i és una quarta força que ens hem hagut d'inventar. I fixa't que és molt diferent a les anteriors. Totes les que he dit abans, les tres anteriors, acaben cohesionant coses, atrauen coses. I aquesta no, aquesta transmuta, transforma protons en neutrons i neutrons en protons. És com una vareta màgica que canvia les coses. Per tant, aquí, mira, com que és màgia, ja anem directament a la màgia i no necessitem cap propietat de la natura perquè funcioni.
I de partícules transmissores en necessitem o no?
Sí, i lamentablement, com que al final la màgia té un preu, ens hem estalviat inventant-se una propietat de la natura, però no ens estalviem inventant-se partícules, i en aquest cas no una, no, sinó dues partícules transmissores de la força aquesta que acabem d'inventar, de la força nuclear feble, i són unes partícules que anomenarem els bosons Z i W, que també n'hem parlat en el capítol de les partícules subatòmiques, i que els humans descobriran allà a meitat del segle XX dins dels acceleradors de partícules. Mm-hmm.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui a la Terra es plana amb el Joan Anton Català estem jugant a crear un univers amb les forces de la natura. Tot això mentre el sol ja ha sortit. Per tant, tenim 4 forces que acabem d'explicar i que sempre han existit per separat, entens, Joan Anton?
No. Ara les veiem separades i, a més, les veiem molt diferents entre elles. Acabem de veure la descripció que no sembla que no tenen res a veure una amb l'altra. Però, mira, això també ens va passar en el segle XIX. Pensàvem que hi havia altres forces. Per exemple, pensàvem que l'electricitat i el magnetisme, és a dir, que el que passa en un cable elèctric i el que passa en un imant, per exemple, eren fenòmens completament diferents i un físic que es deia Maxwell ens va demostrar que, al final, eren manifestacions de la mateixa força, d'aquesta força electromagnètica que produïa tant electricitat com magnetisme. Doncs pensem el mateix, pensem que en els primers moments de l'univers, poc després del Big Bang, les forces, 4 forces, podrien haver estat unificades, podrien haver estat unides en una mena de força originària que després s'hauria derivat en aquestes altres 4. I, de fet, ja hem aconseguit els nostres acceleradors de partícules comprovar la primera d'aquestes unificacions entre la força electromagnètica, que era la segona que descrivíem, i la nuclear feble, que era aquesta tan estrambòtica, la darrera. Doncs aquestes les hem aconseguit unificar a grans energies dintre dels nostres acceleradors de partícules en una força mare que hem anomenat força electrofeble. I només és un exemple. Pensem que en els primers instants de l'univers, i ara prepara't la xifra que et vaig dir, totes estarien unificades. I la xifra que et dic és, creiem que això va passar quan l'univers tenia tan sols una milionèsima de 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 segon d'edat. T'he dit 7 cops la paraula milionèsima. Doncs en aquest temps tan increïblement curt, pensem que totes les forces de la natura devien estar unificades en una de sol.
Déu-n'hi-do, quins càlculs. Totes aquestes forces, Joan Anton, estaven equilibrades?
Estan absolutament equilibrades. És a dir, tu i jo hem fet un treball excepcional creant l'univers tal com l'hem creat. Només que ens haguéssim equivocat una mica, o haguéssim fet la intensitat d'una d'elles una mica més forta que l'altra, se'ns hagués destrossat tot el que volíem crear. Per exemple, hem creat l'electromagnetisme, la força electromagnètica, l'hem creada 137 cops més feble que la nuclear forta. Val? I això és perfecte. Només que fos una mica diferent, els àtoms ja no podrien existir. O, per exemple, la gravetat, que hem dit que la volíem crear molt poc intensa, doncs mira, ho hem fet superbé, l'hem creat un sextilió de cops menys potents que la força nuclear que abans comentàvem. I, però torno a dir, només que en lloc d'un sextilió l'haguessin fet, no sé, un quintilió, que aquí li haguessin portat, no? Doncs no haguessin existit ni els àtoms, ni les estrelles, ni les galàxies, ni les persones.
Uh-huh. Què passaria si no hi hagués aquest equilibri?
El que dèiem, tot s'hauria acabat. Per exemple, la gravetat. Imagina't una gravetat una mica més forta, doncs l'univers hagués col·lapsat poc després del Big Bang. No hagués donat a lo millor temps ni de crear estrelles, i per suposat, ni planetes, ni res que s'assemblés a la vida. No? O si la força nuclear hagués estat una mica més feble del que l'hem creat, no existirien els àtoms. Per tant, com veus, és un equilibri absolutament ben dissenyat.
Uh-huh. Per tant, Joan Anton, tenim un univers construït, no, ja?
Sí, l'única cosa que aquí acabem el tema, i voldria, aquest per mi és sí. important, perquè un podria dir, ah, molt bé, doncs mira, el Roger i el Joan Anton han creat un univers.
Una mica més el Joan Anton que el Roger, segurament, eh?
Bueno, m'has acompanyat en la creació, en total l'hem creat, no? Però i un podria acabar argumentant que, per tant, l'existència d'unes lleis superiors, per entendre'ns, que haguessin fet aquesta tria tan perfecta de l'equilibri de forces, seria la raó de tot, no? Però aquí hi ha altres possibles explicacions, i una que a mi m'encanta és la dels multiversos, que alguna vegada n'havíem parlat. Imagina't que podríem haver creat, i de fet ho hem fet, infinits universos, on ens hem equivocat, on hem jugat amb aquestes forces i hem creat forces diferents, amb intensitats diferents. Què passa? Que en cap d'aquests infinits universos la cosa ha sortit bé com perquè vulguin haver estrelles, gats o persones, excepte en un univers. En aquest ho hem fet perfectament bé. Per tant, fixa't, al final podríem arribar a una conclusió física de la possibilitat d'existència de multitud d'universos, simplement que n'hi ha un on, per casualitat, els equilibris entre partícules i forces són perfectes perquè avui tu i jo puguem estar parlant. Per tant, no necessitem, diguem, cap Roger o Joan Anton que hagin estat cavilant i pensant com crear un univers.
Molt, molt interessant tots els capítols que sempre ens dedica el Joan Anton Català en aquesta Terra Esplana. Per anar tancant, Joan Anton, si obrim la finestra de casa i mirem cap al cel, què hi veurem aquesta setmana?
Hem d'obrir-la, per exemple, el millor moment per obrir-la aquesta setmana és a la posta de sol, just quan el sol s'amagui, si tenim visió a l'oest, perquè allà veurem una finíssima lluna creixent que farà parella a Venus, que segueix brillant moltíssim, mitjà oest, quan es fa fosc. I seguim tenint els nostres tres estimats planetes, Júpiter, Saturn i Mar, mirant al sud-est abans de la sortida de sol. Mm-hmm.
Joan Anton Català, moltes, moltes gràcies. Cuida't moltíssim. Fins la setmana que ve.
Gràcies igualment, Roger.